Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Es confirma que el Ministeri de Sanitat cedeix i es limita a fer recomanacions a les autonomies per a l'oci nocturn. Després del revés judicial a Madrid, el govern espanyol ha renunciat, segons ha comunicat aquesta mateixa tarda, ho està fent, de fet, encara ara en una compareixença, a imposar restriccions a la restauració i a les discoteques a tot l'Estat. Deixa en mans de les comunitats autònomes els horaris de tancament a l'oci nocturn i la restauració. L'esborrany que el Ministeri de Sanitat debat amb les autonomies avui preveu que cada comunitat podrà ampliar l'horari en funció de l'evolució de la pandèmia. A més, s'obrirà a fer que les comunitats on el risc de contagi és mitjà, com ara Catalunya, puguin reobrir l'oci nocturn. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, està explicant en aquests moments el contingut de la reunió. En properes hores, a partir de demà al matí, us anirem ampliant aquesta informació. Canviem de qüestió. Barcelona i la resta de municipis de l'àrea metropolitana tindran les platges obertes la nit de Sant Joan. Es mantindran els límits d'aforament i des de la tarda de la Revetlla, el dia 23, hi haurà controls per evitar aglomeracions i es restringirà l'accés amb vehicle privat. No es permetrà l'entrada de begudes alcohòliques, tendes de campanya ni aparells musicals. També caldrà respectar les mesures vigents, com ara l'ús de la mascareta o la distància de seguretat. Ho han acordat així els ajuntaments del litoral metropolità després que Protecció Civil hagi enviat aquest matí un document en què recomanava el tancament si no se'n podia controlar l'accés. Un altre nom propi de l'actualitat és Jordi Cuixart. El president d'Òmnium Cultural, a través de la seva defensa, ha presentat aquest matí el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència de l'1 d'octubre que el manté ara a la presó. L'equip jurídic ha entrat aquest recurs al registre personalment a la mateixa ciutat d'Estrasburg, un dia després de conèixer la sentència completa i els vots particulars del Tribunal Constitucional. I l'Eurocambra, precisament, també és notícia perquè ha donat llum verda avui al passaport sanitari. Els eurodiputats han aprovat per àmplia majoria els dos reglaments del certificat digital que permet recuperar la mobilitat dins de la Unió Europea. Entra en vigor l'1 de juliol, tot i que Espanya és un dels països que ja l'estan aplicant. I en plana cultural, un concert del prestigiós músic i director Jordi Savall, acompanyat a l'escenari pel percussionista Pedro Esteban, estrenarà aquest dissabte la novena edició del cicle organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans Música al Claustre. Tant aquest recital com els altres dos previstos tindran lloc al pati de la Casa de la Convalescença, la seu de l'IEC. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Oh, la la, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, a l'hora del pati ens agrada molt parlar sobre educació, però moltes vegades ho fem des d'una perspectiva, diguéssim, que no coincideix amb la d'avui. Diguéssim, avui volem parlar també des de la perspectiva dels professors, en tant que sindicats, també, i el que puguin aportar des d'aquesta perspectiva. Avui, a l'hora del pati, ens anem, doncs, això, a veure un nou angle de la nostra feina.
L'hora del pati.
Molt bona nit, efectivament, i per fer-ho hem convidat en Xavier Massó. Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit.
En Xavier és llicenciat en Filosofia, Ciències de l'Educació i Antropologia Social.
Efectivament,
sí. Tens un ampli camp d'alumne, si més no, i de fet portes 30 anys dedicat a l'ofici, almenys, sí. Ben bé, i ara actualment ets el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, l'ESPEP. No sé si ho dic bé, més o menys.
Sí, SPS, sí.
Molt bé. I a més a més, diguéssim, ets una persona que et mous als mons de mitjans de comunicació, diguéssim.
Sí, més o menys.
I que has escrit un llibre que també no és l'únic tema del dia, però sí que també en referència, no? El fin de l'educació en l'escola que dejó ser.
Que dejó de ser,
sí, exacte. Perquè si deixés ser l'escola, no estaríem tan malament.
Sí, és una
altra
cosa.
Molt bé. Doncs, en fet, estem especialment contents perquè fa dies que no podem fer un programa amb el convidat presencial, o sigui que és doble alegria.
Molt bé, doncs escolta'm, aquí estem.
I, fidels a les nostres tradicions, et volem preguntar per el que ens ha de preguntar sempre, no? Per la vocació. La feina de mestre és una vocació, clarament. El que passa que no necessàriament és una vocació que has de tenir des de petit, te la pots trobar, perquè vocació sí, és una crida, no? Sí. Com va anar en el teu cas?
A veure, en el meu cas ja podríem dir que em ve d'una certa tradició familiar, perquè tant el meu pare com la meva mare, el meu pare és actualment mort, la meva mare jubilada, eren docents, eren professors. El meu pare era professor de Ciències Naturals i la meva mare en temes d'FP, d'administratiu, comptabilitat i qüestions d'aquestes. Aleshores, vaja, per dir-ho així, el món docent, no, doncs, l'havia des de petit, l'havia anat mamant gairebé, no? Tot i així, a veure, jo m'hi vaig començar a dedicar, bueno, vaig estar una temporadeta treballant amb algun altre tema i fins que, doncs, vaig, m'interessa, m'agrada. Per tant, doncs, en el meu cas, em vaig presentar oposicions, les vaig treure i vaig començar, doncs, a oposicions de filosofia, concretament, i actualment, doncs, després vaig fer el concurs, soc catedràtic de filosofia i vocacional. Home, jo diria que sí, en el meu cas. És a dir, a mi m'agrada ensenyar i crec que ensenyar és bonic tota vegada que ensenyis allò que a tu t'agrada, esclar. Això també ho hem de tenir present, que crec que és un element clau que no s'acostuma, no s'acostuma a fer-hi massa èmfasi, eh?
De fet, l'ensenyament és una feina apassionant amb el doble sentit de la paraula passió.
Sí.
Els dos angles, no?
Ja ho pots ben dir.
Ja, jo ho dic sovint, però m'agrada molt. El professor Blecua, Josep Maria Blecua, deia que l'ensenyament es reduïa a les tres P's, no? Deia passió per la matèria, que és el que deies tu, no? Passió per l'alumne i paciència, molta paciència.
Paciència,
sempre que descriu una capacitat de síntesi molt gran.
Sí.
En el teu recorregut com a alumne, vas trobar algun mestre que et marqués?
Uns quants.
I el perfil, que eren més exigents, més amables, més...
Jo diria que en general eren exigents. A veure, jo no en citaria un de sol, jo en citaria 4 o 5 o 6, potser, d'aquells que tinc presents com a persones que d'alguna manera m'han marcat, entenem-nos en el bon sentit del terme, vull dir que han actuat de referents. Jo començaria, doncs, pel començament, com es diu normalment, no? Jo vaig estudiar el començament de petits a les monges, abans jo encara vaig fer allò que se'n deia el pàrvulos, sí. Després els 4 cursos de primària, era l'última promoció que vam fer COU, concret el batxillerat antic.
El batxillerat antic, sí.
I vaig fer el Sagrat Cort, concretament, i recordo, petit, però recordo perfectament el que era l'hermana Joaquina, no?, que probablement sigui la que em va ensenyar a llegir i escriure. D'aquests pormenors no me n'acabo d'en recordar, lògicament, però sí.
De l'impacte que va fer.
Sí, després també hi ha a primària un professor, el professor Lluís, en el batxillerat, el que era quart de batxillerat, també el professor Vinicio, de matemàtiques i de física i química, a COU en Pedro Quintero, de Química, i a la universitat, doncs, jo em referiria, ja doncs, a la Facultat de Filosofia, em referiria a Julián Zubimendi, Martínez Marzoa i potser en Ramon Vallplana. És a dir, els que d'alguna manera t'expliquen i te'n vas assabentant una miqueta de que, en què consisteix allò que se suposa que estàs fent allí, no?
Sí.
Els que d'alguna manera marquen, no en el sentit que et determinin, però sí que, bueno, que et donen una visió, una claredat, en tots els casos, ja dic, des de primària o gairebé pàrvuls fins a la universitat. Si n'hagués de dir alguns que subjectivament, lògicament, no vull dir, entendria com els que més m'han marcat o m'han influït, jo diria que han estat aquests que he citat, sí.
I en aquest sentit, què diries que el que t'hagués regalat la professió, diguéssim? Si haguessis de fer un balanç, diguéssim...
A veure, jo diria que és el... Bueno, doncs, en el bon sentit del terme, el plaer de poder-te dedicar a allò que t'agrada... igualment en el doble sentit del terme, és a dir, poder explicar filosofia, que m'apassiona la filosofia, i per això la vaig estudiar, de fet, i poder ensenyar, que entenc que ensenyar allò que t'agrada és a part d'una funció social, doncs, òbviament, imprescindible, és molt bonic i molt realitzant, no?, des del punt de vista personal.
Jo personalment, una de les coses que més ens agrada, i sort que els jefes no saben que el dia que passa això no ens haurien de pagar, quan un alumne treu pel seu compte una conclusió, saps? Que estàs explicant les condicions, sí. I de cop i volta diu, aleshores és això, no? Se'ls il·lumina la cara,
sí.
Tanquen l'arc voltaic del pensament,
sí.
I s'il·lumina la cara.
A veure, de vegades hi ha com una mena d'opinió, bueno, en l'imaginari social, així, segons la qual els alumnes són tontos. Esclar, això és fals, absolutament. Si tu els ensenyes i realment doncs, allò que se'n diu els apretes, a veure, responen, no? Vull dir, jo sempre hi ha una frase que no s'ha d'aplicar, òbviament, en el sentit literal del terme, no? Però hi ha una frase d'aquella pel·lícula d'Akira Kurosawa, els 7 samurais, que a mi em sembla una frase magistral, no? Estan en un determinat moment 7 ronins, o sigui, hi ha un nen que no sé què acaba de fer, i diu, els nens de vegades són millors que els adults. I l'altre li replica, diu, quan se'ls tracta com adults...
És a dir,
ho dic bàsicament contra aquesta idea, no, és que pobrets, és que són tontos, no es diu, són tontos, però a veure, que no és això.
Sí, de fet, a jutjar per com et jutgen els alumnes, són qualsevol cosa menys tontos, sempre tots detecten en el segon
acostumen a clitxar.
Si t'importen, això és el primer,
sí.
I després això, et psicoanalitzen bastant bé.
Sí, i tant, a veure, una cosa que qualsevol grup classe, a partir del tercer dia ja han clitxat, per exemple... Temes dels quals, en principi, se suposa que no estarien capacitats per... Jo no sé si el professor domina o no domina la matèria. Això ho clitxen ràpidament, encara que no tinguin ni idea, però ho clitxen, eh? És curiós.
Bé, anem una mica a entrar en matèria.
Molt
perquè...
bé.
És a dir, la idea una mica és parlar d'això, del nostre sistema educatiu, de les nostres circumstàncies, etc. No? I dones primer... O sigui, una síntesi de la teva visió de l'educació. El títol del llibre ja és, diguem-ne...
Una miqueta apologètic, no?
Sí. Allò, se't deixa veure, diguem-ne, no?
Sí.
En essència, com definiries el que hauria de ser l'educació i com és el que anomenem educació?
A veure, educació... Jo entenc que... Jo parlaria de l'escola o sistema educatiu, per dir-ho d'una manera una miqueta més genèrica. Ara, jo entenc que és aquella instància en la qual un individu, en edat escolar, és a dir, futur ciutadà, aprèn aquell tipus de sabers, aquell tipus de coneixements, aquell tipus d'aptituds, etc, que, en principi, fonamentalment, no pot adquirir en un altre lloc. És a dir, si jo vull aprendre física... difícilment la prendré a casa, sí. Encara que el meu pare pugui ser físic, perquè se suposa que... És a dir, la instància ad hoc... establerta des d'antic, això no és nou d'ara, ni a vegades sembla que estiguem descobrint la pólvora al segle XXI, no? Sí. Aquell tipus, i aquesta és la seva funció primordial, no? De la institució de què es dota tot sistema educatiu, pràcticament des de l'antiga Grècia, però també hi hauria traces abans, eh? En altres civilitzacions, és dotar-se d'un sistema educatiu per què? Doncs per ensenyar, per transmetre allò que es considera que cal mantenir... es considera que cal, que ha de continuar, que s'ha de conservar,
i no es pot fer en un altre lloc.
I no es pot fer en un altre lloc. És a dir, si jo vull aprendre, no sé, les escoles, les societats hipocràtiques, per exemple, a l'antiga Grècia, si un volia ser metge a Grècia, doncs havia d'estar allí, perquè és els que en sabien. És a dir, i s'ha d'aprendre dels que saben, lògicament.
I en aquest sentit, estem responent a aquesta exigència vital? O els
no.
nostres sistemes educatius
no, fluixegen? No, jo entenc que no. Jo entenc que vaja, coixeja, i coixeja molt seriosament. És a dir, avui en dia, bàsicament, més que un tema de qüestions puntuals, si això o allò, no, jo crec que el que s'ha distorsionat, bàsicament, és la pròpia perspectiva sobre què ha de ser un sistema educatiu, que és el que he acabat d'intentar molt pobrament definir fa un moment. És a dir, avui en dia, bueno, han entrat per moltíssimes raons. Algunes poden estar plenament legitimades com a factors que han influït, òbviament, però sí, s'ha perdut de vista la idea aquesta que el sistema educatiu, les escoles, etc., la seva funció primordial és la transmissió de coneixements. L'ésser humà, doncs, té això, a diferència de la resta d'espècies, que pot transmetre, és a dir, acumulem, vull dir, una sèrie de generacions transmeten a les següents allò que han après, aquestes ho reben, ho transformen, ho milloren, ho descarten, el que sigui. És això.
Podríem dir d'alguna manera que el sistema educatiu els últims 150 anys ha anat passant, diguéssim, de l'impuls pròpiament intel·lectual a un impuls més sociològic? Sí, tinc la sensació que els polítics no, quan plantegen sistemes educatius, estan intentant resoldre problemes socials, més que no
sí,
pas...
Sí, a veure, en cert sentit, sí. Tot i que jo, a veure, la interferència, per dir-ho així, entre el que seria estrictament educatiu i sociològica, i qüestions sociològiques, no tindria per què ser necessàriament perversa, però sí que ho és. I més que no, jo concretament, afinant una miqueta més, o intentant afinar una miqueta més, diria que això bàsicament s'ha produït a partir dels darrers 30 anys, per ser més exactes, dic clarament en el llibre, a partir de la LOCSE. És obvi que l'escola, ja, la societat, doncs, canvia, evoluciona, no, són dinàmiques, lògicament, i el sistema educatiu també ha de canviar, però a veure, el teorema de Pitàgores segueix sent el teorema de Pitàgores. Llavors, bueno, l'hem de transformar, escolti'm, la roda, no sabem quants milers d'anys fa, però segueix sent la roda, no? Vull dir, no...
Jo, diguéssim, tu has citat a Kira Kurosawa, jo faré una cita una mica més pedestre, a la pel·lícula Rocky 6, diguem-ne, aquesta última va fer a l'Estalònia, una mena de testament vital, diguem-ne.
Sí, sí,
hi ha un moment que té una discussió amb el seu fill adolescent, no? I el seu fill diu, és que el món ha canviat molt. I Rocky li contesta, jo crec que no, jo crec que només ha canviat la roba. I a mi em sembla que és un tret de saviesa bastant notable. Una vegada tenim la sensació que els nostres alumnes han canviat molt i no és veritat. Han canviat les tablets, han canviat, diguéssim, els accidents, però allò substancial no.
No ha canviat, això està claríssim. No sé com serà d'aquí 50.000 anys, però dels darrers 5.000 anys ençà, la veritat és que no han canviat massa.
Recordo... respecte de la LOCSE, no? En aquella època en dèiem, no? La reforma.
La reforma, una efectivament,
paraula,
sí.
Que havíem
sí.
de canviar el xip. Jo,
sí.
Jo vaig viure... diguéssim, vaig començar a donar classe com a tutor ja a l'ESO, diguem-ne, però encara havia donat algunes classes al BUP, diguem-ne,
sí, sí,
a ser alumne.
El BUP, COU, etcètera. Sí,
I recordo una vegada una tertúlia a Catalunya Ràdio, diguéssim, un escolapi, que ara mateix no me'n recordo el nom, ja em sortirà, que deia que s'estava cometent un error en el judici. Diguéssim. Octavi Follat, ara
m'ha dit. Octavi Follat, sí, de filosofia deia, a l'educació.
Sí, exacte. Sí, sí. Deia, pensem que és un problema de recursos, la LOCSE, diu, no és un problema de recursos, és un problema d'antropologia, no? De concepte de l'home. Diu, perquè si injectem més recursos a la LOCSE, tindrem dropos més cars. I em va semblar una altra manera molt clara de dir-ho.
Absolutament. He llegit alguna cosa de l'Octavi Follat. Jo, de fet, ell va fer un... No sé, crec que era traduït per coautor i traductor al català d'un llibre del temari de filosofia de tercer de BUP, que jo el vaig seguir.
Sí, exacte.
Em sembla, per cert, molt bo.
Vaig sí, sí, dir. Sí. Que jo vaig tenir com a llibre de text.
Sí, sí. Estic completament d'acord amb això. Tindríem dropos més cars. Dropos, evidentment, per dir-ho d'alguna manera, que prou gràfica, que s'entén perfectament. Eh? Sí.
I en aquest sentit, què podríem fer, diguem-ne? Perquè la sensació que tinc és que cada cop que hi ha una reforma educativa, una nova llei, la cosa empitjora. Perquè, a més, al meu entendre, i ho poso a la teva consideració, diguéssim, ni les esquerres ni les dretes encerten.
No, 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 no.
Les esquerres, que són, d'alguna manera han tingut el domini conceptual, van fent això más de lo mismo, diguéssim, però quan diguéssim, van a les dretes,
no,
és pitjor encara.
Sí, no ha canviat res. No, a veure...
Jo recordo la llei Wert, que en aquell moment teníem, almenys jo vaig tenir com una certa esperança abans de saber-la.
Sí.
I el primer que fan és carregar-se la filosofia i dic, mare Déu, senyor.
És clar, és que a veure...
O sigui, la dreta s'ha tornat marxista.
La llei Wert, sí, no? De vegades sembla que sí, no? Sí, dona aquesta impressió de vegades. A veure, no, el tema... Jo sempre, més aviat, vindria a dir que en aquesta qüestió, que també està relacionat amb el que has comentat abans, és a dir, aquesta ingerència, per dir-ho així, o aquesta interferència entre el que seria més estrictament educatiu i altres aspectes sociològics que has comentat, no? Però jo crec que sociològicament i, per tant, políticament, el debat educatiu s'ha reduït a aspectes paraeducatius. És a dir, allò del pare, que, bueno, si sembla, paramilitar, paranormal...
Paramèdic, sí.
Exactament, i paralogisme. És a dir, o paralògic, que hauríem de dir. És a dir, es parla de qüestions que no són estrictament educatives, de les quals se'n fa causa moltes vegades. Jo tinc la sospita que és per mantenir un relat que d'alguna manera contenti... en fi, qui hagi de contentar les clienteles respectives
cada una,
o el
cada
que sigui,
una de les
sí. Però que en realitat no són temes educatius. Si ens hi fixem una miqueta, a veure, si busquem el debat educatiu, per dir-ho així, entre dreta i esquerra, jo la veritat és que no el trobo. No el sé trobar, ho reconec. De què parlem? Pública o privada? Aquest és el gran debat dreta i esquerra. Caldria veure si no estan dient el mateix, també, en definitiva.
Sí, sí, és un debat clarament diversiu, diguéssim.
Per mi és paraeducatiu. O sigui, no estic intentant minimitzar el tema. No, això no, pot tenir transcendència dins el que podríem dir un model d'ordenació escolar, etc. Ara, no és un debat educatiu. De fet, no el tenien els grecs ni els romans. Ni... A veure, no. Segons seria la religió, presència o no... Bueno, és un tema estrictament educatiu. A veure, jo no dic que no s'hagi de discutir. No, en absolut estic dient això. Això des del punt de vista dreta-esquerra. Després vindran qüestions com si la lliure elecció de centre o no, etcètera, etcètera, etcètera. No? Però tot, al meu entendre, para educatiu. I si ho agafem des de l'altra part del que quadrilàter de boxa, que es podria dir pràcticament, i agafem les qüestions, però és per dir-ho així, entre centripetistes i centrifugistes, no?, el debat educatiu també brilla per la seva absència. És a dir, estem que si això et toca a tu, em toca a mi, qui ho ha de fer? I a vegades no és que no ho vulguis fer, sinó que com ho fa l'altre fas el contrari. O dir això, o la qüestió de la llengua, no? Que tampoc és un tema estrictament educatiu. A veure, la llengua està com a mitjà per transmetre, no perquè ens barallem, o no hauria d'estar com a mínim això. En qualsevol cas, que són temes bàsicament paraeducatius, no? S'assemblen, s'hi poden assemblar, poden acompanyar, certament, les qüestions educatives, però sempre com a derivades. El tema central seria més aviat què ha de ser un sistema educatiu, i això s'ha donat per clausurat, d'això no se'n parla, curiosament, no? Esclar, el debat és pobre, en aquest sentit.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar. Us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
A l'Hora del Pati estem avui parlant amb el Xavier Massó sobre educació, diguéssim. A la presentació abans no he dit que ets president de la Fundació Episteme.
Efectivament, sí.
Que és un... A mi això, aquest concepte Episteme, m'agrada, diguéssim, perquè es contraposa a la doxa, diguem-ne, i tinc la sensació que el nostre món està excessivament... és excessivament doxàtic, per dir-ho així. No dogmàtic, sinó doxàtic. I en canvi... De fet, en molts dels aspectes, molts dels problemes socials que vivim, la sensació que jo tinc és que tenim un problema epistemològic, diguéssim, de com coneixem, de com coneixem i de com ens relacionem amb la realitat, diguéssim, no? Per això, quan parlaves abans, en el primer bloc de la funció de transmetre coneixement de l'escola, a mi m'ha d'introduir un altre factor. També hem d'ajudar a que els educants, els alumnes, es forgin una personalitat pròpia i sòlida.
Per descomptat.
I això exigeix coneixement. De fet, exigeix, i ho plantejo també com a hipòtesi, diguéssim que tu els ofereixes una tradició. Això. Jo entro a classe i puc parlar jo i tu no, perquè tinc, diguem-ne, una titulació, etcètera, no? Legalment, però en el fons és perquè tinc un judici de la realitat més treballat que el teu.
Perquè
I jo te l'ofereixo.
Sí. Entendre'ns.
I jo te l'ofereixo. Llavors això és imprescindible. Oferir una tradició sòlida. Uh-huh. Una tradició cristiana, una tradició occidental, republicana francesa, xinesa, el que sigui, no? O la Unió Soviètica, no importa. Una tradició. Uh-huh. I després, el que sí que és cert, i entenc que és imprescindible, és deixar l'alumne un espai perquè la verifiqui, l'accepti, l'acati, la descarti, faci el seu propi judici, no? A vegades tinc la sensació que les lleis educatives se centren en aquesta última part, no? El constructivisme, i jo construeixo la realitat, i el que acabes fent és trair al principi, no? El relativisme és, diguem-ne, poc sòlid, per dir-ho així.
No, gens. La qual cosa no vol dir que moltes coses siguin relatives, o sigui, però a veure, és un dels
tot
exemples...
Tot depèn, però
és,
també...
Sí, exacte, és un dels exemples que poso en el llibre, no? Que intento posar-ne bastants per fer-ho una miqueta més il·lustratiu. És a dir, si jo estic en una classe explicant... Doncs els dono una sèrie numèrica, 2, 4, 8, 16, 32, punts suspensius, li poso una A o una X al final... és veritat, això és un dels orígens, diuen, del constructivisme, concretament el de Piaget, no? El meu entendre erroni, però vaja, no entrarem ara en això. És veritat que qualsevol número que segueixi aquesta sèrie aquí dit podria ser correcte matemàticament parlant. Bé. Un cop posat aquell, el següent podrà ser-ho, però ja no l'anterior. Entenem-nos. Ara bé, això podem admetre-ho, d'acord. Ara, si aquell dia resulta que jo estic explicant progressions geomètriques, potser no sigui el moment més idoni per dir que pot ser qualsevol altre, perquè és que les progressions geomètriques, contra el que a vegades es podria pensar doncs, des de la perspectiva més estrictament constructivista, resulta que ja hi ha algú que les va treballar, algú que les va construir, algú que les va resoldre, i nosaltres, aleshores, el que ens estalviem és haver de fer la feina doncs, de Gauss o la d'Euclides o la de Pitàgores. És a dir, a vegades dona la impressió que volen que retornem epistemològicament, també amb això dels àmbits, per exemple, que se'n podria discutir molt, no? El que s'està posant ara de moda. Bueno, escolti'm, a veure, el paleolític ja era per àmbits, eh? De fet, potser només n'hi havia un d'àmbit, el caos absolut. És a dir, l'ésser humà acostuma a pamar, no? Llavors, clar, parlem de tradició, és clar, i a principis es tracta d'un sistema educatiu. Jo entenc que ha de tenir una doble funció, bàsicament. O sigui, una és l'antic terme instrucció o ensenyament, que a mi m'agrada molt. Uh-huh. És a dir, un aprenentatge que a mi m'ha de servir per... en els quals hi són implícits, a més, uns principis i uns valors, que això dependrà de l'època social, històrica, en fi, en què ens trobem. I, d'altra banda, és proveir dels mitjans per poder-te guanyar la vida quan siguis adult, el dia de demà. Clar, persona...
Que això no s'ha de menysprear, però tampoc s'ha d'absolutitzar.
Exacte, exactament. És a dir, això és un equilibri. Un equilibri que si vols, a la millor és molt inestable. I de vegades ho pot ser més i d'altres ho pot ser menys. Però que tant des del punt de vista de finalista, de, bueno, on volem que això arribi o on volem que aquesta persona arribi, volem que sigui autònoma, que sigui criteri, que tingui criteri. Però, és clar, d'altra banda, resulta que vull estudiar medicina. Sí, bé, però per això també se li ensenya història, o llengua. Sí, no necessàriament per la importància que en la seva futura professió pugui tenir saber qui era, si Napoleó és una marca de conyac o era un emperador, no? És a dir, esclar, és la cultura, que és la que utilitzo el concepte de bavarià que utilitza Clifford Gertz, concretament, és aquesta trama de significats a partir de la qual nosaltres anem adquirint els codis d'interpretació. Esclar, aleshores pots dir, bueno, a veure, el metge ha de saber qui era Brunelleschi, que és el que va construir la catedral, l'arquitecte que va fer la cúpula del Duomo de Florència. A veure, com a metge no. Jo, si vaig al metge, lògicament el que m'interessa és que sigui bo en medicina, no. Ara, com a persona, doncs potser sí, si entenem que el Renaixement forma part d'una etapa, etcètera, 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 no? Que em facilita o em permet una comprensió del món més acurada que si ignoro qui va ser el Renaixement italià o la cúpula de Sant Pere, no? Vull dir, a veure...
Just ahir em va explicar una exalumna meva, que és estudiant història de l'art, em deia, el dia que va descobrir el Reina Sofia, diguéssim l'art, diguem-ne, contemporani.
Sí.
Es deia que van entrar a una sala i hi havia una mena de mòbil, no?, d'escultura penjant, diguéssim, i que no s'entenia. Hi havia unes peces que cada una per separat tenien una certa bellesa, diguéssim, però que no... I aleshores, no?, el professor... que és, a més, un amic nostre, diguéssim, això ho vam fer els viatges que feien al segon de batxillerat de Història de l'Art, ens va donar la clau que era un ballet, diguéssim, no? Les peces eren com ballarines, no? I diu, no?, aquesta noia em va dir, i clar, aquesta clau d'interpretació em va permetre veure-ho tot.
Clar.
Clar, això és una síntesi també, un exemple del que és la nostra feina constantment, diguéssim. Clar, això és el que fem a classe.
L'autèntica comprensió dels fenòmens, saber-los lligar, saber-los combinar, em surt això.
En el teu llibre parles de dos conceptes que m'han cridat l'atenció, el discurs amable, l'enemic invisible, i dius que són una farsa, diguéssim. Explica'ns una mica això.
A veure, el discurs amable és una cosa que és humana. És a dir, en el fons, si el volem veure d'una manera que hauria de ser normal o usual, doncs gairebé que se solaparia amb el propi terme d'educació, no? És a dir... Clar, jo ho estic utilitzant en el sentit de la falac intencionat, és a dir, de cara a guanyar-te l'opinió d'una persona, posant-lo, per dir-ho així, fàcil, o afalagant-la de cara a obtenir, a captar com a mínim, doncs, la seva adhesió en allò que et pugui interessar. Esclar, això és problemàtic perquè és relativament fàcil abusar-ne en molts casos. És obvi que si, posem-ho pel cas, a veure, en principi, després hi ha molts altres factors o moltes altres variables que poden... A veure, jo quan era criu, per exemple, no? O sigui, vull dir, era un professor que m'ho posa més fàcil perquè m'exigeix menys, és probable que tendeixi més allí innatament, no de manera natural, que el que m'apreta, que d'estar després estudiant a casa, etcètera, etcètera. És que el discurs amable, jo l'enfoco des d'aquest punt de vista. És a dir, bueno, escolti, el nen que ha suspès matemàtiques, no es preocupi, no es preocupi, home. Ja les... A veure, i sí que cal preocupar-se. A lo millor, a veure, si excloem la possibilitat que, doncs, que per senzillament una cosa que existeix i que de vegades es nega, doncs manca de capacitat o de coeficient intel·lectual, vaja, per dir-ho així, que no pot. La resta, tot és solventable. Pot ser que no li interessi, bueno, doncs ja farà una altra cosa, el que sigui. Però, lògicament, aquesta minimització del discurs amable, en el fons, és un engany. Perquè, clar, tota desresponsabilitza l'alumne, la qual cosa jo crec que és un error radical, és el que anomeno, quants capítols abans, l'alumnocentrisme,
sí.
Que no vol dir en absolut que l'alumne sigui secundari en el sistema educatiu, vol dir tot el contrari. És el subjecte i el receptor del sistema educatiu, és el subjecte pacient, que pacient no vol dir que sigui inactiu, compte, eh? Mentre que el docent és el subjecte agent en una institució. Uh-huh. Aquest és el seu paper i es fa per ell, per entendre'ns. Per tant, no és la raó de ser, si volem dir-ho així, però vaja, està en funció d'ell, no? Però clar, aquesta idea, doncs, no, és que el que a mi m'agrada, els meus entulls, això i tal, no, si no, no sé, jo recordo un cas que no sé si ja es pot allargar massa, que és el cas de Benjamin Carson, Benjamin Carson és un senyor que actualment deu estar als 70 anys, si no recordo malament. És un dels millors cirurgians del món, especialitzat bàsicament en separació de germans siamesos. Efectivament, no sé si en el John Hopkins Hospital, em sembla que és, i va ser, ha estat ministre d'habitatge als Estats Units, va ser candidat presidencial, a veure, una eminència en tots els sentits, podrà estar d'acord amb ell o no, però ningú li podrà discutir la seva vàlua intel·lectual a qualsevol nivell. Aquest senyor explica les seves memòries, com ell era d'un barri marginal, és de raça negra, d'un barri marginal, em sembla que era de Chicago, si no recordo malament, però podria ser algun altre. Era l'últim de la classe. O sigui, traia unes notes desastroses. La seva mare havia estat detenida un altre fill, eren dos germans, que anava igual que ell, més o menys, s'havia divorciat de molt jove perquè havia descobert que el pare dels dos i marit era bígam, tenia una altra família, dos mansanes més enllà, per dir-ho així, no? Però des de molt jove, podem pensar 17, 18 anys, potser la mare es va dedicar a fer feines de neteja a les cases, en pluriempleo, que en diríem clarament, per tirar endavant els dos crios, fins que arriba als 8, no sé si és als 8 o als 9 anys, això ho recorda el mateix Carson, la mare va decidir prendre cartes de l'assumpte, no? Diu, a partir d'ara s'ha acabat la televisió. Ell diu que veiem televisió, arribava a casa, posava el televisor i tot fins que s'andaven a dormir, no? Mm-hmm. Una hora diària de televisió. Però serà quan ja hagueu acabat els deures que us han posat a l'escola. I, a més, llegireu dos llibres la setmana que anireu a retirar a la biblioteca pública que la tenien allà al costat. Ell havia de fer, d'aquests llibres que llegia, una ressenya que li donava la mare. Bé, ell mateix diu, aquell mateix any va passar de ser l'últim de la classe, ser el primer. Diu, mai podré oblidar la satisfacció que vaig sentir el dia que vaig descobrir que no era estúpid. Una frase que crec que té molt, però molt, bagatge. Li estaven dient, mira't al tele. Total, ets tonto. No, ell va descobrir que no era així. Però el que és encara més curiós, i és que poc després, va fer cirurgia, etcètera, poc després va descobrir que la seva mare apenas sabia llegir. Havia abandonat l'escola a tercer, que seria l'equivalent aquí, d'aquella època, a primer de primària. Per tant, les ressenyes no les podia veure, les podia veure molt, molt, molt remotament. Ara ho havia de fer, havia de fingir, perquè així el crió es pensava que sí que estava controlat. Bé, a mi em sembla d'una heroïcitat brutal, però que no passa per l'acomodament de dir... El discurs amable seria l'actitud contrària. Què li passaria avui en dia a una mare, a un pare, que fes això? Doncs probablement et vindria el psicopedagog del centre, no me deixi-li veure la tele, home, que pobre, si no es frustrarà. Bueno, sí, potser ara no es frustrarà, però escolti'm, d'aquí 10 anys va camí de la marginació, que és com hauria acabat Carson si la seva mare no s'hagués posat forta. Segurament que violentant-lo, Perquè el nen d'entrada no li devia agradar no poder veure la tele, això és ineludible.
Sí, sí, i a més això demostra que la intel·ligència i la saviesa no van directament lligades amb la cultura, diguem-ne.
Efectivament.
Que la cultura ho treballa, però diguéssim que es pot donar.
Sí. T'ho he explicat, la recepta contra el discurs amable, no? És que és això.
De fet, pensant en la LOCSI, que se'n fa broma, diguéssim, globalment la societat tampoc és tonta, diguem-ne, no? I es fa molta broma, no?
Sí,
monologuistes, no? Per als de la LOCSI i tal, val? Però a mi, certament, no em sembla que la gran traïció hagi estat la LOCSI de caràcter intel·lectual o de caràcter de coneixements, que també. Aquest alumnocentrisme que tu deies els ha convertit en un exèrcit d'autorreferenciats.
Sí.
Jo això ho noto perquè ara començar a contractar professors educats a la LOCSI. Sí. No? I diguem-ne que a mi em sorprèn, també és veritat que hi ha l'esbiaix de l'edat, diguéssim, que tendeix a mirar-se la seva generació millor que les que segueixen.
Sí.
Però, diguéssim, venen amb uns aires i amb unes exigències que en el món del treball això no funciona així.
No funciona.
Has de portar molts cafès fins que et deixen fer la primera...
No,
la primera feina, no? I aleshores, a mi sí que em sembla que això és una traïció greu, sí. Perquè incapacita els nostres alumnes per ser feliços. Per ser feliços, tot igual. Sí, al final, tu deies que es frustraran. De fet, un dels objectius de l'educació és convertir la frustració en espera. És la definició de la maduresa, diguem-ne. Sí, sí. Mm-hmm.
Efectivament. Sabem metabolitzar. En canvi, actualment, desenvolupen una intolerància a la frustració que en molts casos és fàcilment patològica. Escolta, la vida no et surten totes les coses bé.
Aleshores, això ens porta al... Diguéssim, no siguem argentins, no? Que els argentins són perfectes per diagnosticar els problemes del seu país, però són incapaços de
resoldre'ls.
No sé. Podem fer alguna cosa? És reversible, la situació?
A veure, reversible ho és, com a mínim, en tant que cognoscitivament representable, per tant, possible. És a dir, es poden pensar en solucions, s'ha de pensar en solucions. Jo, en l'actualitat, soc bastant pessimista, també ho he de dir. Per això parlo del fin de l'educació, no? Sí. És a dir, pessimista, perquè crec que la trama que s'ha construït al voltant de tot això ha generat tota una voràgina de diferents inèrcies que en aquests moments jo penso que qualsevol conseller, ministre, qualsevol director d'institut o d'escola, etc., que qualsevol professor que intentés, però bueno, posem algú que té poder, un ministre o un conseller, no? Que és més, a veure, quan intentés arreglar de veritat, li caurien, com se'n diu en castellà, xuzos de punta, de tots quatre costats. Perquè sempre qualsevol modificació tocaria algun sector que quedaria, etc etc. És a dir, i en aquest sentit això fa, potser és un exemple que no del tot adequat, però això fa que en aquest sentit sigui bastant pessimista, que sigui bastant pessimista, perquè hi ha tota una xarxa creada al voltant que fa molt difícil tornar al primer que s'hauria de fer si volem intentar arreglar alguna cosa, que és recapacitar i reflexionar, repensar què és un sistema educatiu, què volem que sigui, quina és la seva finalitat, quins són els seus límits.
I fer aquest anàlisi des d'una perspectiva, des d'una epistemologia honesta, diguéssim.
Com a mínim, clar, a veure, sí, clar, si no és honesta... Treure,
sí, sí,
exacte.
Perquè si moltes vegades el que es fa és fer servir... Perquè ara estem en una època neoscurantista en moltes coses.
Sí, no? Sí, n'estic convençut.
I la nova alquímia és... la ciència en abstracte, no? Això és quan algú argumenta...
La neurociència diu malament.
Sí, sí, sí. S'ha demostrat científicament, dius malament, rai.
Malament. Sí, sí, ja hi som.
Sí, ja hi som. I jo, en això, potser és una mica la perspectiva, la meva pròpia formació cristiana, quan tot el món s'enfonsa, la batalla, aleshores, es redueix a cada una de les ànimes, diguéssim, no? Aleshores, és una reflexió. I com que penso que el cor de l'home està ben fet i els alumnes segueixen sent igual que fa 15, 20, 30, 300 anys...
La condició humana és la que és. No hi ha promocions més intel·ligents que altres, etcètera.
Això permet, que per mi és la paradoxa del sistema educatiu, en concret el català, que és el que conec més, que amb la, diguéssim, merda de legislacions de tot tipus, amb tots els inconvenients, malgrat tot, hi ha professors particulars o grups de professors individuals que eduquen i eduquen molt bé, diguéssim. No?
Això és una meravella. No? Sí, és l'esperança.
A la batalla en cada un dels teus alumnes, en cada un. No? Jo, de tant en tant, a vegades, bueno, dono classes també a la universitat i de tant en tant trobes algun alumne i m'agrada preguntar-los, i tu d'on surts? Així, tal qual, sense...
Sí.
I en general la gent, alguns es despisten, però altres diuen, no, bueno, és que vaig tenir un professor a l'institut o en aquella escola... O sigui, són capaços de detectar... Que és el que us estic preguntant.
Sí.
Que és, diguem-ne... No és un motiu per no ser pessimista, però és un motiu per
tornar-se
a llevar l'endemà.
Cada dia a Ràdio Estel, posa't al dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana Edició en Castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 12:30 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Xavier Massó. No sé si els nostres gens s'ho estan passant bé, però jo m'ho estic passant molt bé, perquè pensar...
Jo també, que consti, eh?
Parlar d'educació seriosament és sempre molt agradable, eh? No? Parlem una mica més del sistema educatiu d'aquests grans conceptes. Tu, en el teu llibre, per explicar els tres fins, el que tenen els teus fins d'educació, no? El fi com a objectiu i finalitat, com a límit i com a límit final o destrucció.
Sí, finalització, sí, acabament, sí, no? Sí.
Proposes tot un recorregut històric. Explica'ns primer, exactament, perquè ho he explicat fatal. Diguéssim, a què et refereix amb aquests tres fins? I després et preguntaré també per l'experiència humana en general.
Sí, a veure, molt resumidament, a veure, en castellà el terme fin pot tenir tres accepcions, una que faria en català, potser no és exactament així, un seria objectiu,
sí,
finalitat, és a dir, a què apunta el fin.
El telos.
Exactament, el telos, ni més ni menys, efectivament. Un altre seria els confins, les limitacions, que és el que marca el domini, l'àmbit que d'alguna manera
arriba.
És propi, en aquest cas, doncs, a l'escola o al sistema educatiu. I la tercera expressió seria l'acabament, el rematge, no? I això és el que utilitza. A partir d'aquests tres, el que he procurat fer és establir, en primer lloc, des d'una forma, no sé, he intentat fer una mena analíticament crítica, és a dir, quines serien, què són les condicions de la possibilitat de l'escola o del sistema educatiu. I, per tant, he fet una petita regressió entre històrica i conceptual. Com sorgeix això? És a dir, que la primera escola no sabem com va poder sorgir, però sí sabem històricament de casos que han anat apareixent. Bé, no, ni més ni menys, que està en relació amb el que he dit al començament, allò que un no prendrà en un altre lloc. És a dir, a mesura que la humanitat, probablement perquè es fa sedentària, apareixen les ciutats, etc., constructes cada cop més elaborats, apareixen una sèrie de coneixements, una sèrie d'habilitats i una sèrie de tasques que no són ja ni l'aprenentatge ad hoc, encara que sigui amb un supervisor, allò, l'avi que t'està ensenyant el paleolític, doncs, no sé, els fruits que són
un
bons...
Un mentor, que em diuen ara.
Sí, 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 sí. A veure, els fruits que... Un mentor, sí. Els fruits que els verinosos o els que no, tal, no, sinó que per ser metge a la Grècia clàssica, doncs, t'havia d'haver ensenyat un hipocràtic, no?, per entendre'ns. I això és el que crea la noció de sistemes educatius, és a dir, una sèrie de sabers, la complexitat dels quals requereix d'un aprenentatge previ al seu exercici. Això tant des del punt de vista personal humà, l'Acadèmia de Plató o el Liceu d'Aristòtils, com des del punt de vista, doncs, diguem-ne, més pràctic, que déu-n'hi-do també el que tenia de qüestions de tot això, com les acadèmies pitagòriques, o pitagòriques, les hipocràtiques, o també les pitagòriques, sí, per què no? O l'Acadèmia d'Alexandria, el Museu Biblioteca de Ptolomeu a Alexandria. Si això és el que crea les institucions, llavors, a què es dediquen? A transmetre coneixements. Per tant, la primera part de fin, objectius, està clar, no canvia amb l'escola palatina de Carlemany, no canvia amb les universitats medievals eclesiàstiques, no canvia. És a dir...
Tu amplies l'anàlisi, que és molt poc freqüent, també per la teva formació com a antropòleg cultural,
sí,
a les societats primitives i altres, no? Altres autors. Diguem. És que
sí.
Cites... Jo havia estudiat a la universitat alguns, sí, cursos d'antropologia i m'he trobat amb ells amics com el Lévi-Strauss o la Margaret Mead, no?, que té tot un treball sobre l'adolescència.
Sí, sí, exacte.
No?
Sí, sí.
O el Clifford Geertz, que
Clifford
tu citaves.
Sí, sí, sí.
Ens pot ajudar aquesta perspectiva, diguem-ne...
A veure, la perspectiva antropològica, jo entenc que la de Clifford Geertz, sí, jo personalment que diria que la de Lévi-Strauss o la de Margaret Mead s'han d'inscriure en un moment històric molt concret i amb un relat que jo personalment he de dir que em sembla perniciós des del punt de vista educatiu. Això,
una nota a peu de pàgina, perquè és veritat que l'antropologia cultural, que em sembla fascinada en molts aspectes, també ha estat una ocasió de transmissió ideològica. A vegades, més que una ciència, semblava una política.
Sí, sí, per descomptat. Era jo cito concretament de Margaret Mead, em baso fonamentalment en una de les seves obres més coneguda, que és Sexo i Adolescència en Samoa. Esclar, però és que ella no va anar allí, siguem clars, no va anar allí a veure com funcionaven els, les adolescents samoanes, que de fet només entrevista noies, concretament crec que, no, que entre els 8 i els 27 o 28 anys, no? En va entrevistar 70 o 80. No, ella va allí a trobar la resposta als problemes dels Estats Units, d'una societat que no és comparable a la de Samoa, perquè a veure, allí estem parlant de 3.000 habitants, i Estats Units ja estaven parlant el 1928, doncs de, que és quan ell va cap a Samoa, doncs ja estem parlant de 120 milions. A veure, no podem. Ella té 28 anys quan va a Samoa i ha estat estudiant tota la vida. A Samoa, als 10 anys, ja havies après, no hi havia escola, però és que havies après tot el que havies d'aprendre per viure en aquella societat. Clar, ell el que va allí és a buscar el bon salvatge de Rousseau.
Exacte.
I creu haver-lo trobat.
I això és el que tu has dit abans, perniciós.
Ah, jo entenc que sí, esclar, més perniciós. A veure, és perniciós des d'un punt de vista ingenu. En el cas de la Margaret Mead, admetem la ingenuïtat. Vull dir, si més no com a cautela, admetem-la. Igualment perniciós, però el de Lévi-Strauss és tòxic. És tòxic perquè, primera, la seva fonamentació intel·lectual és molt més potent de lluny que la de la Margaret Mead, i precisament per això apunta... doncs que senta càtedra, no? El tema del passatge dels Nambiquara, que no és de la seva obra més antropològica, és de Tristos Tròpics, no? Com que és una barreja autobiogràfica, novel·lesca, i probablement amb més ficció de la que molts ens estarien disposats a reconèixer. Però, és clar, a veure, això és el de menys. L'important és els raonaments que fa, és que, a veure, està considerant l'aparició de l'escriptura com un mal per la humanitat. I això, la veritat és que a mi sembla molt fort.
Clarament, diguéssim, sí. En canvi, Gers fa un plantejament més...
Sí, com a mínim...
Més científic.
Sí, a veure, més científic i culturalment més coherent, també. És a dir, de Gers, de fet, l'únic que agafo pràcticament en el llibre és la noció de cultura. I d'altres, bueno, d'altres qüestions, potser quan parlo d'imaginaris pobles primitius, que si s'ensenyava així o es devia ensenyar això, doncs és molt possible que hi apareguin elements per influències lògiques, però vaja, la cita explícita és la seva noció de cultura, que em sembla de fet em sembla molt millor antropòleg Clifford Gers que Lévi-Strauss o Margaret Mead, vaja, això també.
Tanquem aquest parèntesi, sí, que és un homenatge als nostres respectius...
Exacte, sí.
Allò, memòria sentimental,
sí,
per dir-ho
sí,
així.
Sí.
Però estaves parlant dels tres fins, i de fet has explicat el primer només.
El segon seria el tema dels confins, és a dir, els límits. Clar, tota extensió genera un domini. El domini és precisament l'ensenyar, transmetre coneixements, amb uns valors, etc. És clar, l'exemple jo el poso molt, una cosa és una piscina i altra cosa és un camp de futbol. Si jo el que decideixo és perquè la piscina em surt cara de mantenir, o per les raons que sigui, doncs segar-la i fer un camp de futbol, que hi ha més gent, que és més popular, etc., li hauré de canviar el nom, li hauré de dir, doncs no, pensaré una piscina, però és l'estadi X. El que no té sentit és que...
Això ho hem fet en educació i no hem canviat el
exacte.
Nom.
I segueixo pensant que, òbviament, la piscina ha de seguir existint, és a dir, l'ensenyament ha de seguir existint. I no ens han canviat el nom, ens estan dient... piscina a un camp de futbol. No, escolti, no és el mateix.
Tinc una aplicació...
Això és el que preferia pels dominis.
Sí, perfectament. No. Jo recordo un dels meus companys de... Jo vaig entrar a treballar a l'escola on havia fet el COU, diguéssim. Mm-hmm. Diguéssim, tenia una relació de companyia, però també de respecte, perquè no feia gaire, havien estat professors.
Clar, bastant, clar.
I deia que una de les coses que no li agradava de la reforma era el psicologisme. Diu,
sí.
Esto de entrar en la psicología del alumno y hacer sí. un juicio moral. Yo enseño física.
Exacte.
Física, no?
Sí.
I jo me n'adono que els temps també canvien i hi ha coses que són diferents i que si no tens en compte els aspectes, diguéssim, emocionals, d'efectes, a la situació familiar dels nens, no pots educar bé, però sí que és veritat que de vegades caiem en una certa tirania sobre l'alumne, no?
Sí, és que...
El departament no fa gaire va establir que s'havia d'estar fer a quart d'ESO una orientació obligatòria, diguéssim,
sí.
No? Això a mi em sembla
que no
totalitari. Totalitari.
Clar, és que ho és. No, és que ho és. És que ho és. A veure, és que en relació amb el que tot just acabes de dir tu, no? És a dir, bueno, un ha de ser conscient dels problemes que pot tenir un alumne si està tenint mals resultats, o si els està tenint molt bons pot seguir tenint igualment els mateixos
patim,
problemes,
sí.
No? Anem a veure. Però no per regalar-li aleshores l'aprovat. sinó perquè que els pugui superar per aconseguir els objectius que se suposa que ha d'assolir. O sigui, el que no té sentit, que tornaríem al discurs amable i al minimalisme, bueno, l'escolta, si total,
tap, tap,
no? No és tan important aprendre matemàtiques, tu tranquil, no? No, i això és el que s'està fent, i estic completament d'acord, que és totalitarisme mental, vaja, per dir-ho així.
I l'últim bloc, l'últim fi, diguéssim, no?
L'últim fi és l'acabament de l'escola, l'acabament del sistema educatiu com aquella institució en la qual es transmetien coneixements. És a dir, que ha deixat de complir aquesta funció i l'està deixant de complir. En què ho hem convertit? Doncs no sé si diríem reservoirs d'infants i d'adolescents, segons el cas. Probablement jo sempre penso que hi ha al darrere, el que passa que bueno, tampoc m'agrada apel·lar a teories conspiranoiques ni coses d'aquest tipus, però que hi ha un model d'enginyeria social, és a dir, el constructivisme pedagògic, com a mínim, a veure, tira molt més del famós conductisme de Watson i de Skinner del que estaria disposat a reconèixer, i això és enginyeria social. Esclar, quin tipus de què volem? Doncs l'estem preparant per què? Què haurà de fer? Posar caixes amb uns prestatges de supermercat? Per què li has d'ensenyar una vegada més el teorema Pitàgores? No cal. Així és com estem funcionant, i això és l'acabament, al final, de l'escola, esclar, malauradament.
Tu sempre, en aquesta conversa, has anat posant exemples matemàtics, i sempre, també hi ha tota una dimensió, que és la dimensió de l'art i de...
Per descomptat, sí.
I jo m'atrevia a dir... del llatí, dels clàssics, diguéssim.
No, bueno, sí, ja tinc...
Un
dels capítols.
Que serveixen, clar, que serveixen, que tenen un valor útil.
I tant.
Encara que no ho sembli.
Un dels capítols, precisament, es diu la utilitat de l'inútil, no? O sigui, bueno, a veure, què estem aquí entenent per útil i què estem entenent per inútil? Perquè és que hi ha diferents nivells d'abstracció a l'hora d'establir una cosa com a útil o com a inútil. A mi em pot resultar molt inútil una cosa que a tu et resulti útil, a lo millor perquè persegueixes uns altres objectius, posem pel cas.
Certament, sí.
És a dir, aquí hi ha tot uns apriorismes. El llatí no serveix per res. Bueno, qui ho ha dit, això? Que no? I per a què? I també passa amb les matemàtiques, no? Ara ensenyarem la moderna o la filosofia. Bueno, a veure, escolti'm, anem a veure. Això que serveix, el que no serveix... Primer, una cosa és la formació integral de la persona, i l'altre són els coneixements professionals als que jo em dedicaré. Jo no sé si un metge necessita saber qui era Hipòcrates, no ho sé. Jo entenc que sí, que ho hauria de saber. I que hauria d'haver fet antropologia, vaig fer història de la medicina, concretament donada per un metge, no? Jo entenc que sí, que ho haurien de saber. Ara ho podríem discutir, però com a persona no hi ha dubte. Com a persona culta, amb una determinada... ho ha de saber, vull dir, per tant, això de la utilitat, en el fons és instrumentalisme. I un antiintel·lectualisme... que jo entenc malaltís, que és del que traspua el russonianisme, que en definitiva inspira les pedagogies aquestes noves.
Sí, és un mitja broma, això. No? S'han convertit en ministres i consellers d'educació els nens que al col·le criticaran els altres per ser empollons, diguéssim.
Doncs sí, ja, segurament.
Sí, sí. La sensació que dius...
Sí.
Que la veritat és molt pueril, ho reconec, però
no,
la sensació que de petitet suspenies i ara passar, fem, arreglem-ho.
Aquell que deies, l'aprovem, mira, va, per misericòrdia, després te'l trobes i dius, carai... Sí.
D'alguna manera. I no voldria... Bé, pràcticament no ens queda temps i no podem parlar d'aquest atac de la tecnologia en l'ensenyament, diguéssim. Tens en 30 segons
En 30 síntesi. Segons, la tecnologia... Òbviament, les noves tecnologies són importantíssimes, però són un mitjà, no un fi. És a dir, nosaltres... És els que en dic els teocnòlegs, que la teocnologia, que li dic, és una degradació de la... És el que deia Chesterton. Bueno, diu, quan es deixa de creure en Déu, es pot començar a creure en qualsevol cosa. Bueno, doncs, clar,
m'agrada molt aquest concepte de teocnologia.
Teocnologia, no? Vull dir, escolti'm, estic reificant i deificant una cosa que és un mitjà, i que haurem de discutir si les arrels quadrades les he d'ensenyar en paper i llapis o amb... o a través de la calculadora o l'ordinador, però s'ha de discutir això, no és, això no és el tot, en absolut, és un mitjà, no un fi, vaja.
Xavier, moltíssimes gràcies al Xavier Massó.
A vosaltres, escolta'm.
Diguéssim, professor excel·lent, segur, només per veure...
Bueno, això com haurien de dir els alumnes.
La conjectura és molt favorable. Mm. Moltes gràcies per compartir les teves reflexions i per haver-nos donat aquesta hora de ràdio tan agradable.
Gràcies a vosaltres i sobretot pel programa també, perquè la veritat és que l'educació i l'ensenyament requereixen de programes així, us ho dic de debò.
Moltes gràcies.
Enhorabona.
I acabem tot l'equip del control, de l'hora del pati, el control, el Toni Huguet, la Maria Elena Vélez a la producció, el Jordi Cabanes i el Raül Adames a la direcció de presentació. Bona nit i fins dimecres vinent, si deu voler.